Som el Jardinet dels Gats, una associació que té cura dels gats i gates de carrer i abandonats a Ciutat Vella.
Si t'agrada el món felí, visita la nostra web, eljardinetdelsgats.org. Segueix-nos a les xarxes socials. Hi ha moltes maneres d'ajudar.
Acollint,
adoptant,
apadrinant o col·laborant en productes solidaris. Us esperem.
Benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio i en aquest programa dedicat al món del cinema, Cinerama. Programa setmanal en el qual repassem l'actualitat cinematogràfica, les estrenes i notícies, festivals, de tot una mica, i estem aquí els quasi habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
I el servidor Joan Ribas, avui a més compaginant la part de tècnica, esperem, si hi ha algun problema tècnic, és culpa meva, ho sento, intentarem anar millorant setmana darrere setmana. I avui és l'edició número 110, corresponent a aquest cap de setmana festiu, 1 de maig, divendres, 2 de maig, dissabte, i en el qual pues, repassarem una mica el BCN Film Fest, que ja ha finalitzat fa dies als cinemes Verdi. També parlarem de record, desgraciadament ens han deixat bastantes persones relacionades en el món del cinema, i farem un repàs a l'actualitat cinematogràfica en quant a estrenes. Comencem el programa com sempre fem, donant un petit homenatge a una actriu que ha fet els darrers dies 92 anys. Shirley MacLaine, una de les grans, no, Conxita?
Sí, sí, tant.
Indiscutiblement.
Sí, bueno, em sembla que l'últim que va fer era un paper a Downton Abbey. No sé si ho recordes, a la sèrie, La sèrie d'Downton Abbey, que feia de la mare de la protagonista, que se suposa que és americana, i o sigui, era l'àvia de les tres noies aquelles que surten, i bueno, o sigui, jo crec que és l'últim que va fer.
Bueno, esperem que duri uns quants anys més. Aquests dies, darrerament, han fet anys el Jack Nicholson, 89, el 22 sí. d'abril, que ja porta bastants anys retirat,
sí.
no?
Bueno, és que deien que tenia Alzheimer, no?
Deien, sí. S'han vist algunes fotografies d'ell.
No sé si és veritat.
Sortint d'un hotel i signant fotografies amb bastó.
Ah bueno, doncs pues llavors si és... deu estar bé.
No sé si són d'ara o de fa temps, no? Al Pacino, 86 ja, el 25 d'abril.
Sí. És el 40, sí, és veritat.
I Shirley MacLaine, el 24 d'abril, va fer 92 anys, recordem, és la germana de Warren Beatty,
sí.
que també té 89.
Sí, veritat, sí, ja també fa molt temps que ja no fa res. Sí, sí. Va fer una pel·lícula aquella de... Me'n recordo com es... No recordo, estic veient el pòster i em sembla que va ser un fracàs i va ser l'última. Sí, sí.
Bueno, també Clint Eastwood, el mes que de maig, també faran 95 anys, encara en actiu.
Déu-n'hi-do.
Grans estrelles, i ara, per obrir el programa nosaltres musicalment parlant, Escoltarem un tema de Sweet Charity, un musical, el primer dirigit per Bob Fosse, no?
Sí.
Que abans havia fet coreografies, era ballarí també.
Era ballarí amb la seva dona, sí.
Algunes pel·lícules inclús de Donen, no? Dirigida per Donen, va sortir.
Bueno, havia sortit a una que es deia Kiss Me Kate, que no era el Donen aquesta. I, bueno, sí, havia sortit en algunes. Bueno, la del Donen va ser la del Pequeño Príncipe, però, bueno, quan ell ja havia dirigit i tot això. Sí, sí.
Bueno, pues aquesta Noches en la Ciudad, que deien que és una espècie de remake de les Noches de Caviria de Federico Fellini.
Sí, però amb musical, sí.
Amb musical. I cantant Shirley MacLaine.
I used it in my first film.
Oh! Oh, what a beautiful black thing.
It's a hat. Ecola. You see? My initials.
Ah.
It is yours. Now wait, there's more.
Till the riff and raff see just exactly how he signed his autograph. What a build of a holy cow! They'd never believe it if my friends could see me now.
Boy, this is some terrific mattress.
My initials. This also is for you.
Oh, I couldn't.
You must.
Oh, I really, I can't.
I insist.
I'll take it.
I'll go see if there's anything else.
Shirley MacLaine, indiscutiblement una de les grans en aquest musical que ballava, cantava, dirigida per Bob Fosse, però indubtablement moltíssimes pel·lícules, grans obres mestres, de, sobretot als anys 60, no?
Sí,
L'Apartamento seria un referent, no?
Sí,
un Torrente, un gran melodrama de Vincente Minnelli.
Sí, cert, és cert. És la que queda, és la que queda. Ja estan tots morts, els actors, el director, el músic.
Sí, és veritat, a vegades penses, hòstia, aquesta pel·lícula queda o no queda ningú, no? En aquest cas sí, que Shirley MacLaine va endavant.
Queda, sí, sí.
Irma la Dulce, també, o altra clàssica, Shirley MacLaine, no?
Sí, a mi és que aquesta pel·lícula no m'agrada gaire perquè clar, és que és una mica tonteria la història, però bueno, la pel·lícula...
Està molt bé, és una gran comèdia, Jack Lemmon, Shirley MacLaine, no?
Sí, però clar, com que el tio sembla tonto, pues no sé, no m'acaba de... No és de les que més m'agraden a mi, però bueno, sí.
Bueno, coneguda molt per comèdies, però també, com sí. diem, va fer aquest gran melodrama Com un torrente,
sí,
no?
Sí, Com un torrente, sí que, bueno, ella és la que, pobra, la que surt pitjor.
Sí, pitjor parada, indiscutiblement.
Bueno, perquè és, bueno, és una bona persona, però... No, està molt bé, està molt bé. És veritat, ara no me'n recordava d'aquesta pel·lícula i, bueno, són aquestes pel·lícules que no es fan, ja no es fan. Ara es fan uns melodrames que són avorrits. Mm-hmm. I llavors, amb una pel·lícula passava de tot.
Passaven moltes coses.
Sí, sí, sí.
És clar, estàs parlant de Minelli, un dels grans indiscutibles de la comèdia i del melodrama,
sí,
bàsicament.
Sí, sí,
no?
I quina banda sonora,
D'Elmer Bernstein.
Sí, senyor, sí. Mare meva.
Bueno,
mare meva.
Baixem a la terra momentàniament i parlem del BCN Film Fest.
Veus? Aquest... No, ja no hi ha aquestes pel·lícules.
No, no, no hi ha aquests actors ni aquests directors.
No hi ha res.
Ocasionalment, ara al mes de juny arriba Steven Spielberg, la seva darrera pel·lícula.
El que deia Scorsese també em sembla que té
Scorsese
que
estrenar. Scorsese també, sí, Christopher Nolan. Bueno, tant en tant arriba.
És el que queda.
BCN Film Fest del 16 al 24 d'abril, ja fa dies que va finalitzar, es va donar el palmarès del jurat, no? El Miqui Esparvé, el Joaquim Oristrey i l'Àngels Gunyalons. Mm. Van donar el premi a la millor pel·lícula, La isla d'en Rum, no? Una pel·lícula que està molt bé. La
està
pel·lícula.
Bé, però hi ha una cosa que no m'agrada gens. Però
exacte,
bueno.
Quan surten animals maltractats, en
que...
aquest cas no.
Bueno, però... ja ho sabem, però no cal que ho ensenyin. Jo, mira, ja per això la pel·lícula ja em va caure grossa, perquè no cal que ho ensenyin.
Bueno, però si parlem cinematogràficament del tema, està molt bé, perquè tota la pel·lícula està des de la mirada d'un nen d'uns 12
sí,
anys, no?
Sí, i el nen està bé, el nen ho fa bé.
És a l'any 45, quan el règim nazi ja està caient en picat, no? I encara en aquesta illa que està a les illes, són les illes Frísies, al costat d'Alemanya i al costat de Dinamarca,
sí.
En aquesta illa encara hi ha molta gent nazista i sobretot...
Bueno, no tots.
No,
no
tots,
tots,
perquè a la família, per exemple, la mare és una fanàtica de Hitler,
bueno,
no?
I, si tot... i es veu que el pare també, perquè ha anat a la guerra...
Però
i...
en canvi la tieta, la germana, és
bueno,
més ponderada, no?
És... I després aquells que hi ha allà treballant, tampoc... A veure,
com...
això és com tota la vida. Hi hauria gent que estaria molt d'acord i hi hauria gent que no. El que passa que, esclar, és que era que no podien dir-ho, perquè llavors es denunciaven.
Que és el que s'explica també a la pel·lícula,
és
no?
És el que s'explica
el
a la pel·lícula.
El paper que interpreta Diane Kruger, que té, bueno, té uns camps on cultiva aliments i tal, i és denunciada sense...
Bueno, no passa res, però bueno, l'avisen.
Sí, per culpa una mica del nen, no? Que se'n va una mica de la llengua,
bueno,
i la mare suposa que ha sigut.
El nen diu...
Perquè Diane Kruger critica...
No, ella diu, això s'acabarà aviat, i el nen arriba a casa i diu, m'han dit que s'acabarà aviat, i clar, la mare no vol... És que la mare no vol que s'acabi la guerra, perquè vol guanyar.
Mm. Com sigui. Sí,
com
sí.
sigui.
Entra en depressió quan Hitler es suïcida, a partir d'aquí el nen pobre pues, té que buscar-li aliments i coses que la mare li demana. La pel·lícula és molt sensible i està molt bé a nivell humanista. És un bon premi i també el que a millor no és tan bon premi són els tres que se'n va portar una pel·lícula en Noruega que es diu Solo Mamma, no?
No, aquesta no.
Que va guanyar el premi al millor guió, que precisament és el més fluix de la pel·lícula.
Sí.
No?
Com guió... escriu, perquè la història no hi ha per on agafar-la, amb la qual el guió...
És un guió ple de trampes, no? Una darrere de l'altra, però bueno, li van donar...
No, es veu que va caure en gràcia, perquè
sí.
jo vaig
no,
sentir...
No, jo la vaig gaudir, la pel·lícula en si, va agradar tota les
jo
interpretacions.
Jo no, perquè ja al començament...
Sí, comença malament.
Ja vaig dir, ui, això no pot ser, és impossible.
Però és que hi ha molts trucs de guió, trampes...
Això després.
Que, no, ja des del començament ben bé amb l'amiga aquella que també té una nena, tot es va desenvolupant d'una forma que dius, bueno, això no pot passar així, això no... O està ja preparat perquè ella es conegui a l'home, no? al noi.
Pot fer una altra cosa, o sigui, no sé.
La millor actriu també va ser per a l'actriu de Solo Mamma, Lisa Loven Consgley, I el premi al millor actor va ser per un actor francès, Reda Kateb, per la pel·lícula La còpia perfecta.
Que no l'he vist jo.
Que és basada en hechos reales, que és un home que va viure a França i que a l'acabar la Guerra Mundial era un home que imitava, falsificava, inclús feia molts invents, perquè a la pel·lícula també es veu, no? Invents que ben bé com una cafetera Nespresso, estem parlant ja dels anys 70, amb la qual era com un preludi, no? Coses curioses.
No, anava a dir, los inventos del TVO.
Sí, i el que feia molt bé era falsificar els bitllets als francs.
Puc escoltar a veure com ho fa.
A l'acabar la Segona Guerra Mundial i durant 15 anys, ben bé, no el van poder trobar, no sabien qui era, no? I deien que era el cessant de la falsificació de bitllets de francs, no? Perquè estaven tan ben fets.
I euros no en fa?
Euros ja no, perquè no arriba, esclar, no arriba a l'època. I bueno, és una mica Atrápame si puedes de Spielberg, perquè també hi ha el comissari que el va perseguint i no hi ha forma de saber qui és, perquè és un home de família que viu amb la seva dona, la seva filla.
Però deu viure molt bé, perquè si vol falsificar diners...
Pues sí, perquè diu que li han donat feina, una feina important, enganyar la dona, i mentre dins de la casa té un apartat on va fent els bitllets.
Està,
no?
Bé, a veure, sí, sí. A veure com ho fan.
Bueno, és una pel·lícula que suposo que s'estrenarà i que jo recomano, és molt
juliol,
distreta.
El juliol, anava a dir, però es veu la màquina com és, com funciona?
Sí,
perquè...
i al final es veu, que no sé, suposo que devia haver rodat la dona, està rodat en blanc i negre, i es veu a l'home real treballant al seu estudi, entre cometes, amb la màquina que feia servir per falsificar, no? Que és la que també surt a la pel·lícula, o sigui que ho han fet molt bé, no?
Però
còpia.
En venen d'aquestes màquines, em sembla que que l'AliExpress en tenen.
Sí, doncs vinga, va, demanarem. El millor actor Reda Kateb, però també van donar una menció interpretativa per al nen de l'Isla d'en Rum, el Jasper Willerbeck, i també a la noia protagonista de Les xiques de Praga, que era una pel·lícula estimable.
No l'he vist, tampoc.
Aquest any, és curiós, hem vist dues pel·lícules de corals, que les corals, en un cas, Les xiques de Praga era una coral femenina, i la pel·lícula que protagonitzava Ray Fiennes era una coral bastant atípica, no? Dins d'Anglaterra de la Primera Guerra Mundial, que bueno, busquen gent que tingui més o menys bona veu, no?
Sí, sí. Sí, bueno, és que les corals és això. Si te'n vas a l'Orfeo de Sants...
Pues Caterina Falbrova, també li han donat aquesta menció, la protagonista de Les xiques de Praga. El millor muntatge va ser per Walter Fasano per Primavera, que realment és una pel·lícula que també està força bé. En aquest cas, la millor direcció també s'ho va portar el director, Damiano Micheletto, per aquesta pel·lícula ambientada al segle XVIII a un orfenat a Venècia que va existir realment, on arribaven nenes que les seves mares no les podien mantindre o no les volien, les deixaven allà, i conforme anaven creixent, si tenien aptituds per la música, per tocar instruments, pues li donaven lessons, i el mateix orfenat aprofitava per fer concerts per l'aristocràcia de l'època veneciana i treure'ns calerons, no? I en un moment donat, com es donen compte de que aquests concerts que ells fan estan decaient, que no hi ha tanta assistència, perquè hi ha un altre lloc on va l'aristocràcia, pues, volen canviar el director musical i llavors contracten a Vivaldi.
Ah, està bé.
Que al final diu que va estar 40 anys dirigint allà la música d'aquest orfenat. I quan arriba més o menys a una edat de 17-18 anys, sembla que siguin verges, les podríem dir que les venen a homes també rics que es casen amb elles i ja no poden continuar tocant música. O sigui, una pel·lícula bastant dura, eh? Bastant durilla.
No, jo no l'hagués votat tampoc.
Que té el rerefons de Vivaldi, però que Vivaldi tampoc és el protagonista de la història, sinó és una noia que té certa similitud a l'actriu Maria Valverde, físicament s'assembla una mica, no? I al final diuen que Vivaldi va morir, pobra, molt pobra, i que fins a 200 anys després no es van trobar les partitures que li van fer famós, no? Recordem. La pel·lícula es diu Primavera, per les quatre estacions que va composar Vivaldi, no?
Ah, és veritat, sí.
I continuem amb premis d'aquest festival, el Festival Castell de Peralada, la millor música, Belén Adoroste, per a la pel·lícula Por qué no escribo nada, un documental sobre l'escriptora Carme Laforet.
Sí.
A tu et va agradar, no?
Sí, em va agradar. No sé si s'estrenarà, però està bé.
I a més aquests dies estàs llegint la seva primera novel·la, no? Nada.
No, ja l'he acabat, ja.
És molt curteta.
Sí, no, ja l'havia llegit. Jo.
Va guanyar el primer Premi Nadal.
Sí, l'any 44, sí.
Va ser una pionera. Sí. Que després es va mig retirar, es va buscar la vida d'altres formes.
No, exactament. Es veu que va escriure molts articles i moltes coses, però no sé, o sigui, va escriure més novel·les també, sí. I a més va tindre 5 fills, vull dir que hauria de tenir feina, perquè amb 5 criatures no tens temps de gaires coses. Mm. Ella havia nascut a Barcelona, al carrer Aribau, concretament, de molt petita se'n va anar, bueno, suposo que els pares, el pare hauria de tindre... Bueno, el pare em sembla que també era d'aquí, perquè el pare tenia la família aquí. Llavors se'n van anar a Canàries a viure, la mare va morir quan ella tenia, doncs no sé, era adolescent, i el pare es va tornar a casar i ella no estava d'acord amb la madrastra, no es portava bé, i va tornar a Barcelona a viure amb la seva àvia. I bueno, això una mica és la novel·la, encara que ella ja diu que sempre ha dit que la novel·la no és biogràfica. I després es va casar amb un senyor que era de Madrid, i se'n va a viure a Madrid quan es va casar.
La pel·lícula és un documental on Mònica López serà la narradora, perquè existeixen moltes cartes.
Bueno, és això, el que jo dic, articles, cartes,
així,
tot
no?
Això. Es veu que no va deixar en realitat mai d'escriure. El que passa que no arribava... Les altres novel·les jo no les he llegit, eh? Es veu que no arribava, diguéssim, a el que s'esperava d'ella. Però bueno, ja dic, entre amb 5 criatures i pues ves escrivint el que puguis.
Bueno, podíem valorar el BCN Filmfest com amb un notable, no? Unes pel·lícules millors, unes altres no tant, però en general pel·lícules entretingudes que no diríem que cap pel·lícula ens ha desagradat, no?
No, bueno... I et dic, bueno, van haver algunes que sí que ens van dir que era un rotllo, però no les vam veure, com la de Magallanes, que s'estrena aviat.
I l'Anfitrión, per la qual va vindre William Dafoe aquí.
Sí que van dir que era també...
Molt
bueno,
fluixa.
A veure, va haver gent que deia que era horrenda, uns altres deien que era fluixa, de penya, nosaltres no la vam veure. Mm-hmm. Igual que aquella de les 2 noies,
sí.
També hi havia qui deia que era horrorosa, que no s'entenia. A mi una persona em va dir, comença bé, però després ja no saps de què va. Dic, ah, vale. Tampoc no me'n recordo com es deia.
Bueno, doncs tot un èxit al BCN Film Fest. 23.000 espectadors han passat per a les sales del Verdi Park. Aquest any s'ha fet molta programació degut a que els matins estan fent les obres de l'antic supermercat per construir 2 noves sales dels Verdi, que suposo que estaran acabades a finals d'any o a principis de l'any que ve, con la qual comptaran amb 2 sales més al proper festival, que serà la 11a edició, aquesta ha sigut la desena, del 15 al 22 d'abril del 2027, acabarà abans de Sant Jordi.
Sí, i a lo millor hasta fan alguna roda de premsa i tot, fixa't.
Això és més complicat, eh? Rodes de premsa, aquest
no,
festival...
No, és que, a veure, aquest festival és pel públic.
Directament, està claríssim.
Perquè si tu vols veure a algú, et fa il·lusió veure algú dels que venen, dels convidats, diguéssim, o pagues 15,90 i si trobes entrada, o si no t'has d'estar allà a l'alfombra roja.
Sí, no són totes les pel·lícules aquestes de 15,90, però és clar, en quasi totes les pel·lícules fan col·loqui amb l'equip tècnic, actors, directors que venen aquí, sobretot els espanyols i els catalans, i és complicat. Llavors, bueno, sí, es poden demanar entrevistes particulars, però ja és més complicat, no?
No sé, alguna vegada igual... Bueno, tu ja saps a qui els donaven les entrevistes l'any passat.
Bueno, doncs esperem l'edició del 2027, acabarà el 22 d'abril, perquè és un festival que sempre comença un dijous i per la Setmana Santa... Pues...
Tots els festivals comencen el dijous, perquè el de Sitges també. Sí. I el de Cans em sembla que també. Comença... Bueno, Cans ja serà aviat. Sí?
El mes que ve, sí, d'aquí pocs dies.
Sí, sí.
Bueno, pues adeu BCN Filmfest, nosaltres sempre el trobem a faltar perquè passem uns dies allà al barri de Gràcia ben bé visquent el festival, veient companys amb els quals...
L'any passat ens va agafar l'apagón,
Ah, sí? Ahir va fer un any de l'apagón.
Ahir va fer un any i estàvem al festival.
Estàvem veient una pel·lícula.
Sí, i ens vam quedar i al final no sabíem què passava. Vam sortir al carrer, no, ningú...
Com tothom.
La gent no hi havia llum i, bueno, va ser una mica...
Històric, no? Un festival l'any passat històric. Bueno, nosaltres ara continuem i ja farem l'apartat de records de gent que ens ha deixat amor recentment. I per obrir aquest apartat, aquesta secció de record, escoltem ara La Noche Americana, música gran partitura de Georges Delerue per a l'excel·lent pel·lícula dirigida per François Truffaut, una pel·lícula de cinema dins del cinema, d'un rodatge, una pel·lícula que estava molt bé, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera d'aquest any, no? I tu l'has vist i l'has tocat.
Oi, a l'Òscar. I tant que l'he tocat.
Pues aquí
l'he tingut així a la mà com si l'hagués rebut jo.
Pues no, va ser François Truffaut. Aquí està La Gran Coral, Georges Delerue i La Noche Americana. Sempre s'ha dit que Georges Delerue tenia bastant influència de Vivaldi,
sí,
no?
Sí,
sí. Sí, en diversos temes, sobretot sí, la que sí. Per la que va guanyar l'Oscar, no?
Sí, El Pequeño Romance.
Exacte, que és una clara homenatge a Vivaldi. I aquest excel·lent tema, Gran Coral, La Noche Americana, ens serveix per recordar l'actriu francesa Nathalie Bey, que mor en 77 anys, actriu de cinema, de teatre i televisió. Durant la seva trajectòria artística va guanyar 4 premis César, no? També una Copa Volpi a la millor actriu per una pel·lícula on sortia al costat de Sergi López.
Jo la vaig veure, aquesta pel·lícula, però no la recordo massa, però sí, la seva època la vaig veure.
Una relació privada, que crec que es deia al francès una relació pornogràfica.
És veritat, mira, i recordo una cosa.
Digue'm.
Que el Sergi López va explicar que a França havia sigut un fracàs aquesta pel·lícula, perquè com que es deia una relació pornogràfica, la gent anava pensant-se que es veia de tot i no, era una parella que parlava. Jo això ho recordo. I ell va dir que per això no havia funcionat, perquè es havia equivocat el títol. I llavors aquí per això li van posar aquest títol suposo que tampoc va funcionar gaire bé. Però mira, ara m'han recordat d'això, que ell ho va explicar. Va dir, és que a França li van posar aquest títol i no ha funcionat perquè la gent es pensa que surt, bueno, clar, pornogràfica, i després resulta, diu, que no es veu res. I com que no es veu res, que només és una parella parlant, doncs, doncs la pel·lícula no va funcionar. I llavors aquí per això li van posar el títol aquest de la relació privada, perquè no portés engany. Mira, ara m'he recordat que ho va explicar.
Sí, Natalie Bay, una excel·lent actriu que a millor no ha tingut el renom i l'èxit i la fama que han tingut altres actrius franceses. Vull recordar una actriu més o menys de la seva generació, com va ser Isabelle Huppert, que continua en actiu i sent una gran estrella, no? I tothom més o menys la coneix, no?
Sí.
Natalie Bay és curiós, però va començar al cinema nord-americà en una pel·lícula, en un petit paper, una pel·lícula del Robert Wise, el director de Sonrises i Làgrimes, West Side Story, grans pel·lícules molt taquilleres dels anys 60, però que als anys 70 feia pel·lícules petites, no?
Sí,
L'amenaça en Andròmeda,
d'aquest
estil. I va fer una que es deia Encuentro en Marrakech, amb Peter Fonda,
Elixir
i Wagner, de protagonistes.
Sí,
no?
Més o menys sí, de què. Sí, sé quina pel·lícula és, però...
Es deia l'original Two People, el títol original.
Ja.
I el 1973 ja va fer el paper de la Scrip dins del rodatge de La Noche Americana, on França Truffaut dirigia la pel·lícula i dirigia la pel·lícula de la pel·lícula, no? Dins en Jean-Pierre Loh i Jacqueline Bisset.
Sí.
També, no? Un excel·lent paper, explicant molt bé el que és el personatge de la Scrip i del director
i
dels actors.
Sí, de tot,
sí, tot
està molt,
il·lustrativa.
Molt didàctica. Exactament, sí, molt.
I en Truffaut pues, també va seguir col·laborant molt poc, apareixia en una pel·lícula molt coral on sortien moltes actrius, El hombre que llamaba las
veus,
mujeres.
Jo t'ho deia, i jo t'ho vaig dir de memòria, dic, també sortia El hombre que llamaba las mujeres, ai, no sé què, perquè no l'ha dit ningú. Jo vaig dir, dic, sí, era la que diguéssim portava el fil conductor de la... Ell estava escrivint un llibre i ella era la que li portava tot el... diguéssim, la coordinadora del que ella estava escrivint i tot això era ella. I jo, bueno, a veure, jo recordo una pel·lícula que he vist bastantes vegades, ara fa molts anys que no l'he vist, però ho recordava, sí.
I on sí que va fer de protagonista al costat també com a actor de François Truffaut,
La Chambre Verte,
L'Habitació Verde,
que aquí no se'ls va arribar a estrenar. Es va veure, s'ha vist... s'ha vist a la Filmoteca i també es va veure a la Setmana de Cine en Color. Bueno, Setmana de Cine es deia llavors, fa molts anys. I aquesta és L'amour en fuit, que no es van estrenar perquè van ser un fracàs absolut.
Sí, és que Truffaut va tindre diversos fracassos així seguits, no? I bueno, va tornar a tindre molt d'èxit amb L'Último Metro.
Amb L'Último Metro, sí,
va
però...
Va aconseguir una altra vegada tornar...
Sí, perquè L'Último Metro va ser un èxit sense, bueno, sense precedent. Jo us recordo que, bueno, que L'Último Metro, bueno, també la van nominar a l'Òscar, encara que no va guanyar, però va ser un exitàs a França, i aquí també va funcionar, però a França sobretot va ser un èxit, però d'aquells monumentals. En canvi, bueno, ella havia tingut diversos fracassos així seguits des de...
Bueno, no sé, possiblement Adèle H va funcionar millor, no?
No, tampoc tant. No gaire. No, van ser, i a L'Hombre que va a les Mujeres tampoc. Aquí es va estrenar molt tard. Jo l'havia vist a França, perquè aquí es va estrenar molt, molt tard.
I curiós, al cinema nord-americà, Blake Edwards va fer el remake d'aquesta pel·lícula amb Burt Reynolds de protagonista.
Que es deia...
El amante de l'amor. No, aquesta és la...
L'espanyola. El amante de l'amor es va dir aquí...
La pel·lícula de Truffaut.
Sí, que al Truffaut no li agradava gens aquest títol, no li agradava.
Bueno, tornem a Natalie Bay, que bueno, ha fet moltes pel·lícules, més de 80 de protagonista o coprotagonista, també va treballar en Claude Chabrol en La flor del mal el 2002, i va treballar en Steven Spielberg, no? que va ser bastant curiós. Nosaltres el dia abans d'anunciar la mort de Natalie Bay estàvem veient Atrapa-me si puedes a una plataforma i sortia ella, eren els moments que sortia ella abans de separar-se del marit.
Bueno, després torna a sortir, quan l'estan buscant el seu fill i tot això, torna a sortir.
Atrapa-me si puedes, Steven Spielberg, DiCaprio, Christopher Walken, una excel·lent pel·lícula de Spielberg. I el més curiós, anecdòtic, és que va estar juntament, va ser parella del Johnny Hallyday, el cantant francès, entre 1982 i 1986, i tenen una filla junts, que és una actriu, Laura Smet. Bueno, descansi en pau, Natalie Bay.
Pues sí, sí.
I també ens han deixat gent com Luis Puenzo, curiosament tres argentins, quasi seguits, no? Luis Puenzo, un director, amor amb 80 anys, director i guionista, que va guanyar el Premi Òscar a la millor pel·lícula estrangera el 1986.
Història oficial.
Exactament, una història acerca de desapareguts durant la dictadura.
Dels nens, d'una parella que té una nena i bueno, que han adoptat una nena i després saben d'on ha vingut la nena, però la història oficial era una altra, que amb ells els hi han dit una altra cosa, evidentment. No estava mal, la pel·lícula es va estrenar al CAPSA.
Imagina't.
Sí, sí.
I també té la curiositat que Luis Puenzo va dirigir la darrera pel·lícula de Gregory Peck.
Gringo Viejo. Sí, és veritat.
Un semi-western, podríem dir, amb Jane Fonda, no?
Sí.
Que va ser, l'acomiad de Gregory Peck al cinema.
No està mal, la pel·lícula. No, no.
I també una adaptació de La Peste, amb William Hart i Robert Duvall, de la obra, de la novel·la d'Albert Camus.
Sí, no, aquesta no em sona.
Bueno, pues descansi en pau Luis Puenzo, també ens ha deixat Adolfo Aristarain, 82 anys, també director i guionista, amb més llarga carrera tant a Argentina com a Espanya, perquè va fer diverses pel·lícules aquí a Espanya, es va afincar durant uns anys, no? I va fer pel·lícules amb Juan Diego Botto, amb Cecilia Roth, amb José Sacristán i altres actors espanyols, i també amb el seu actor fetitxe, que era Federico Lupi, no?
Martin Hache,
Lugares Comunes...
Lugares Comunes sí que la vaig veure. Martin Hache, la seva època, va tenir bastant de ressò, Sí, la recordo que sí. Va ser una pel·lícula que va funcionar. Sí, sí.
Era un home molt cinèfil, perquè en una declaració a una entrevista deia que els seus referents, els seus mestres, eren John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, Nicholas Ray i John Huston.
Toma!
Què dius, tela,
bueno, els meus també.
També, sí, indubtablement, entre altres.
El que passa,
no?
Que, escolta, ja tot això ja no...
Sí. Bueno, pues lamentablement Adolfo Aristarain ja no farà més cinema, ens ha deixat, però queda la seva obra, indiscutiblement, com els altres, no? I un actor, Luis Brandoni, també argentí, també ens ha deixat, un actor molt reconegut perquè també va fer política argentina i un home molt conegut allà amb una llarga trajectòria de pel·lícules. Possiblement aquí no el coneixem tant, no? Però bueno, ha fet pel·lícules com L'Odissea de los Giles, que jo sí que recordava
la
vista.
Sí que la vam veure. Aquesta la vam... Sí, i tant, al Girona. Ostres, sí que la recordo, aquesta.
Fem una petita pausa, agafem aire i escoltem ara un tema de la pel·lícula Gringo Viejo amb música de Lee Ulrich. Bonica la música, no?, del Lee Allright, per a Gringo Viejo, dirigida per Luis Puenzo.
Sí, fa molt temps que no la... Me va al cine Tivoli, que es va estrenar allà, i no, em sembla que no l'he vist mai més, no sé.
Bueno, doncs queda una altra per acomiadar-nos. Lamentablement ha mort també Dean Tabularis, que va ser un creador de grans escenaris com director artístic. Va treballar amb Francis Ford Coppola en 13 pel·lícules, va estar nominat a l'Oscar en 5 ocasions i el va guanyar gràcies al Padrino segona part.
Sí, perquè aquell carrer de Nova York i tot allò, que està molt bé.
Estaria nominat també en altres col·laboracions amb Coppola, com Apocalipsis Now, Tucker, Un hombre y su sueño, El padrino 3, i també una pel·lícula de William Friedkin, El mayor robo del siglo. No? Va treballar molt, com diem, amb Coppola. Lo curioso és que ell va estudiar arquitectura, i per això també suposo que la seva feina dins del cinema va ser la direcció artística, i va també treballar com a animador dins de la factoria Disney. Va participar, per exemple, en La dama i el vagabundo.
Ah, mira que bé, que monos.
I, bueno, a partir de... També va treballar en Poliana, Tu a Boston i a Califòrnia.
Ui, això.
Pel·lícules clàssiques.
Ui, mare de
Déu. Que suposo que t'agraden a tu,
no? Quants anys, mare de Déu.
I el
Poliana, ostres.
Sí, pel·lícules Mario. Juvenils de l'època.
Juvenils, infantils, bueno, no sé, clar.
Amb Hayley Mills, Mills, no?
Fa molts anys, érem crios petits, mare de Déu.
I a partir d'aquí es va fixar Arthur Penn amb ell i li va donar l'oportunitat de saltar qualitativament i va fer la direcció artística i el disseny de producció de Bonnie and Clyde.
Ah, no? També està bé, sí, sí, està molt bé.
A partir d'aquí també treballaria en Antonioni, en Zabriskie Point i donaria el salt a treballar ja en Coppola amb la sèrie del Padrino, no?
Zabriskie Point la va rodar als Estats Units, era un rotllo de pel·lícula, però bueno.
El seu darrer treball al cinema va ser l'adaptació que va dirigir Roman Polanski de Un dios salvaje, una obra de teatre, no?, el 2011.
Però total, si estava copiat de l'obra de teatre, fins a la taula era igual.
Tot igual, però bueno, va donar el seu toc, suposo. I la curiositat és que també va fer la direcció artística, el disseny de producció, del remake de Tu a Boston i Jo a Califòrnia.
Ah, sí.
Va ser Lindsay Lohan.
Sí, sí. Es deia, no me'n recordo com es deia d'una altra manera, però bueno, sí, ja sé quina és, jo la vaig veure.
El 1998.
Sí, 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 la vaig veure, sí.
Bueno, doncs pues descansi en pau Dean Tabularis, Natalie Bay, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo i també l'actor Luis Brandoni. Entrem ja a l'actualitat en quan estrenes, anem una mica ràpidament, no, Conxita? Algunes de les que hem vist junts i algunes que no. Per exemple, clar, el número 1 de taquilla ningú discuteix que serà Michael Jackson, no?
Sí, perquè suposo que tenia moltes... Bueno, suposo no, sí, tenia moltes fans.
Moltíssimes.
Sí, moltes, moltes.
Ja sabeu, Michael es diu el títol d'aquesta pel·lícula.
Bueno, tampoc l'han posat tan bé,
No, però els fans incondicionals...
Els fans sí, que aniran corrents.
És que es veu... Jo tampoc era molt seguidor, però sí que reconec que havia vist videoclips i moments estel·lars de Michael Jackson i la recreació que fa el seu nebot, el Jafar Jackson, és realment increïble, amb els balls i moviments, calca completament el que va fer Michael Jackson, i per això suposo que les fans tenen com una espècie de reencarnació, no? Bueno, la pel·lícula està clar que està produïda per la família Jackson, els que han volgut, no tots, perquè crec que falta la Janet Jackson i també la filla, la Paris Jackson, que tampoc ha volgut estar...
I tenia també un fill.
Sí.
Suposo que eren adoptats, no me'n recordo. Però tenia dos, crec que sí. Encara que fossin adoptats, pues serien els seus fills, no sé.
Jafar Jackson és el fill del Jermaine Jackson, un dels Jackson 5, no?, inicials. I el director és un director bastant curiós, que és l'Antoine Fuqua, que ha treballat molt amb Denzel Washington, des de Training Day, L'Equalizador 1, 2 i 3, i desastres com Los 7 Magníficos, aquest innombrable remake que va fer Anthony Fuqua.
No l'he vist.
Molt dolenta. Aquí també trobem a Colman Domingo, que és el paper
que interpreta... Jo no sé qui és aquest Domingo que tothom parla.
Bueno, és un actor que s'ha posat de moda ara des de fa uns anys.
Ah, s'ha posat de moda, però jo no sé ni qui és.
perquè no has vist cap pel·lícula seva.
Ah.
Ara, per exemple, no sé si encara està en cartellera, la darrera pel·lícula del Gus Van Sant,
sí,
que interpreta un paper d'un DJ a la ciutat d'Indianàpolis.
Potser és per allò de Los Domingos, no?
És possible que tingui alguna cosa a veure. Té una veu molt poderosa, molt greu, que assusta realment, i aquí interpreta el pare maltractador, el pare odiós,
no, es veu que sí,
manipulador.
Jo ho havia sentit a dir, això. Mm. Ho havia, bueno, a veure, tots hem sentit coses, o hem llegit, o no és que jo fos seguidora, no, era una altra cosa, jo, però sí, ho havia sentit, sí. M'ho havien explicat les fans, bueno, que el pues... pare era, però el pare ja es mor, no?
Sí, va morir. La part més dolenta, podríem dir més escabrosa, més dura, és la part del pare, perquè de Michael Jackson tampoc s'explica. Tenim en compte que la pel·lícula s'acaba en 1988, en el moment més àlgid de la carrera de Michael Jackson, quan ja havia gravat aquell famós videoclip Thriller, no?
Sí.
Dirigit per John Landis.
I després va fer aquell del Capità Neo, que es passava...
Aquí no surt, no.
Però va ser als anys 90,
sí,
perquè es passava a Disney, els parcs Disney, mm-hmm, que nosaltres el vam veure.
Sí, sí. Bueno, realment, com a artista ho va ser, que t'agradi més o menys. També va tindre la sort de que va tindre darrere seu la productora Tamla Mouton, una especialista en música soul i música negra, i també que Quincy Jones el va produir a diversos discos, amb la qual la qualitat musical de la seva feina és indiscutible, t'agradarà més o menys. El que passa és que han evitat tota la part escabrosa, podríem dir, de la seva vida, no? Diuen que el rodatge havia tingut que ser una pel·lícula de 3 hores, però com la família va començar a posar problemes...
És que, clar, és una cosa recent. Sí, encara sí, hi ha molta família i, clar, si la família no vol, doncs no vol.
Bueno, hi ha una primera part molt curteta dels Jackson 5, quan Michael Jackson és nen i el pare li dona pallisses perquè té que seguir les seves ordres, igual que la resta dels germans, i després ja dona el salt al Michael Jackson adult quan ja comença a tindre animalets, un ximpancé, que crec que encara viu.
Sí, sí, crec, no?, que sí.
Encara viu el ximpancé,
sí, aquest. Sí, perquè tenen bastanta llarga vida. O
i
sigui,
una serp i coses aquestes
serp,
estranyes.
Ni idea, però no.
I tot el síndrome de Peter Pan, que indubtablement va arrastrar
allò...
tota la seva vida, no?
Sí, allà, on era que tenia el ranxo aquell? Que ja era Califòrnia?
Sí, però... Neverland, es va dir.
Ja, no, no, però era, a veure, pertanyia a algun lloc que havíem estat.
Passadena, algun lloc,
no,
que hagués, no. Bueno, no.
No
sé.
No.
Bueno, Michael, per fans de Michael Jackson, indiscutiblement el número final és impactant, un concert a Londres, i a nivell musical, estètic, està molt bé, però no explica res interessant, no?
Havia estat a Barcelona, però no recordo si era el Palau Sant Jordi o...
Va ser el 92, con lo cual el Palau Sant Jordi no crec.
El 92 és quan es va inaugurar el Palau Sant Jordi.
Però estava dedicat més, bueno, no sé si va ser a finals passats als Jocs Olímpics.
No ho recordo.
O igual va ser al Palau dels Esports o algun lloc d'aquests. No?
Sí, algun lloc d'aquests. Jo ho recordo que... Crec que va anar més d'una vegada, diria jo, no ho sé, diria.
No vaig anar a cap concert.
No, jo tampoc, no.
Bueno, tenim dos pel·lícules espanyoles, s'estrenen molt cinema espanyol, massa, perquè, és clar, queden arraconades, si tenim en compte que es va estrenar Michael el passat dia 22, el 24 arribaven altres pel·lícules, algunes millors, altres pitjors, La Horcada, per exemple, una pel·lícula dirigida per Miguel Ángel La Mata, Amaya Salamanca, Eduardo Noriego i la nena petita, que és la Cosette Silguero, no? Que és una història de terror, però que no fa por.
No vam parlar la setmana passada. Ah,
no vam fer programa.
És veritat que era Sant Jordi al festival.
No vam fer programa.
És veritat.
La història és d'una noia que és cantant, que viu amb un productor musical, que és el paper que interpreta Eduardo Noriega, en un moment donat, com aquest la deixa per altres, perquè es veu que és un mujeriego.
Bueno, no viuen junts,
No, no.
No, es veu que ha tingut un afer, bueno...
I és curiós perquè aquesta noia, la Maya Salamanca, que és cantant, es fa dir La Horcada.
Ah.
I se suïcida al jardí de la casa de l'Eduardo Noriega, ahorcant-se, bueno, penjant-se de...
Sí,
no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí, doncs, bueno, va fent la punyeta... Perquè quasi tot passa dins d'aquesta casa, no?
No, tot, tot.
Diria, sí, que tot. No surten. Va fent la punyeta, sobretot a la nena.
A la filla, sí.
I és aquella nena, una mica el tipus el sexto sentido, que veo muertos. I, clar, veo a l'ahorcada tota l'estona.
Sí, sí.
La pel·lícula, podríem dir que no està malament, però a l'hora i quart
sí,
té com un epílog.
No sé, exactament allò no sé a què ve.
No ve a res, realment, i és una pena. És una pel·lícula d'hora i mitja que, bueno, si tinguéssim un altre final, a millor encara te la podíem passar.
Suposo que no sabien com acabar-la.
No. I el problema que té és que no està Belén Rueda. En la vida. És una pel·lícula de terror espanyola que no està Belén Rueda, la puntuació... Bueno, fluixeta la pel·lícula, eh? I una altra espanyola, Kraken, El libro negro de las horas.
Tampoc s'entén.
Bueno, és altra història diferent, eh? És una sèrie
sí.
de novel·les, crec que és el quart títol de la saga de novel·lista Eva García Sáenz, que va néixer a Vitoria.
Jo crec que potser si llegeixen les novel·les enteres més, dic jo, eh? Dic jo.
No ho sé. El 2019 es va fer la primera, que va dirigir Daniel Calparsoro, va filmar El silencio de la ciudad blanca. Aquí sí que sortia Belén Rueda, amb Javier Rey.
A mi no em sona, eh?
Javier Rey era el protagonista, era aquest inspector que
no,
tothom té el sobrenom del Kraken.
No em sona.
I, bueno, és una història molt enrevesada, no?, que passa durant tres diferents èpoques. A principis crec que són els anys 50, després salta
sí,
als 70...
Comença a l'any 57, quan deixen una nena a la porta d'un convent i la monja li diu «La llamarem Usitaca». Imagina't, una monja als anys 50 posant-li taca a una nena.
Perquè li deixen el llibre, una edició sí, luxosa
és,
de l'Odissea.
Però això és impossible i una monja no ho diria.
No, indiscutiblement. I aquesta nena creix dins d'aquest convent, d'orfenat?
Sí, perquè la volen... No, no. La volen portar a l'orfenat, però diu que no, perquè... Perquè com que la nena la deixen amb un llibre que és d'aquests que són, es veu que molt buscats, edicions rares o molt antigues, la monja diu que no, que es queda... Diu, no la llevaremos a l'orfanato. Nos la quedaremos nosotros perquè el que vol és el llibre. I clar, també podria portar la nena sense el llibre, però bueno.
I resulta que aquesta nena pues, es, fa de falsificadora
també.
Com la pel·lícula que hem parlat del BCN Film Fest.
Bueno,
aquesta...
perquè és està molt dotada per això.
Per fer dibuixos i copiar gravats.
Clar, sí. Perquè hi ha gent, i t'ho dic, perquè si una persona sap dibuixar molt bé... pot falsificar firmes. Jo no, perquè dibuixo molt malament. Però hi ha persona que dibuixa molt bé i, clar, que si té molta mà pel dibuix, també pot falsificar una firma.
Pues dels anys 70 ja passa a l'època actual, on comença la pel·lícula, el 2022, on aquest inspector, l'Unai López de Ayala, alias el Kraken, rep una trucada que diuen que tenen segrestada la seva mare, però ell diu, no pot ser perquè la meva mare és morta, no?
Diu, fa molts anys que va morir.
I resulta que també moren de forma violenta dos llibreters de la ciutat de Vitoria, a partir d'aquí una investigació, aquest inspector ja no treballa dins de l'Arxanxa. És curiós, però una excompanya seva el crida i comencen a investigar fins a arribar als 20 minuts finals que ja s'enreda tant la trama
sí. Que
no està ben explicada.
Lo de la monja i tot allò. Sí.
Hi ha també una comissària de policia de Madrid que és Albina, un personatge bastant curiós i bueno, jo crec que tindrien que llegir la novel·la per enterar-nos
sí. O
bé, suposo que hi ha una cinquena novel·la en la qual finalitza aquesta història. Pel·lícula recomanable a mitges, no? El Kraken, el libro negro de las horas. I una altra pel·lícula que jo he vist, tu has tingut la sort de no veure-la, és El sonido de la caída. Una pel·lícula sembla... Hi ha d'aquestes pel·lícules que semblen fetes per anar a festivals, no? On els festivals li donen premis, siguin Cannes, Berlín o altres.
A Cannes ja no va.
I moltes vegades, quan veus el resumen d'aquests festivals, dius, totes aquestes pel·lícules ens arribaran, tenen pinta de ser rotllos, no? Pues aquesta ho és. Comença més o menys bé, passa que és una pel·lícula molt sensorial, molt pocs diàlegs, és durant un segle la història d'una granja situada a Alemanya i les diferents famílies que habiten aquest lloc des de principis del segle XX fins a l'actualitat, no? Però amb pocs diàlegs, bàsicament és sons, per això el sonido de la caída, sons, mirades, imatges, recreant quadros, A mi em va posar una mica, em va avorrir molt i no vaig acabar de veure-la. Ho sento perquè no acostumo a anar davant d'una sala de cine, però quan portava 1:45 dic no aguanto més aquest el sonido de la caída, que bueno, suposo que tindrà els seus fans. Són 2:35,
ja.
Per això jo em vaig anar ja a 1:45. I és...
No, avui en dia quasi és normal.
Sí, suposo que pot funcionar en alguna sala un dia a la setmana en la seva projecció.
Es fan al Girona.
Sí, per això, però bueno. Però res, fem una altra petita pausa musical i en aquest cas donant un homenatge al director de producció artístic d'Intabularis, que ens ha deixat. Escoltem la cançó que interpretava Harry Connick, El Padrino 3.
Sí, està molt
que és,
bé.
És molt
sí,
maca.
Sí, és molt maca, sí.
Promise Me You'll Remember. Aquí està.
This love together today, we may not have tomorrow. It's not for us to say. Fate isn't kind. It breaks the hardest heart. Promise me you'll remember how good we are. Why do I find destiny seems to whisper it won't stay like this. Whenever we're together, I feel time standing still. I only know I love you, and I always will. If we should lose each other somewhere inside the dark,
excel·lent cançó interpretada per Harry Connick del Padrino 3, no?
Sí, sí.
I dijous...
Espera't, que això...
El què?
Ressona.
Què ressona?
La veu.
Ah, vale, sí, perquè tinc aquí l'altaveu connectat.
Va, ara ja està.
ja he dit, faig de tècnic, en la qual sempre hi ha cosetes que no acaben de funcionar. Ahir dijous, 30 d'abril, van arribar estrenes, no?
Sí, i bueno, era un dia especial.
Era un dia molt especial per algú d'aquí, d'aquest equip, no? La Isla d'en Rum, que ja hem parlat, aquesta pel·lícula dirigida per Fatih Akin, recomanable. Los Justos, una pel·lícula espanyola dirigida per dos directors. Ara s'ha posat de moda, hi ha diferents pel·lícules que hi ha dos directors.
Se l'han carregat, eh?
No l'hem vist, Carmen Machi, Pilar Castro, de protagonistes. Una pel·lícula totalment imprescindible, Strangers, capítol final, el tercer capítol d'aquesta sèrie dirigida per Renny Harlin, pel·lícula de terror, però que aquí aquest tercer capítol em va semblar horrorós, i no per la por, sinó perquè no té guió, no té història, no té cap sentit fer... Perquè a més és una pel·lícula del 2008 que han volgut fer un remake en tres parts, no? I bueno, totalment imprescindible, Strangers, capítol final. I en canvi, Todo lo que fuimos, una pel·lícula de 2 hores 25, una pel·lícula que és una coproducció i on està Javier Bardem i Marc Ruffalo de productors, dirigida en guió i també protagonitzada per Cherin Davis, que és una actriu en nacionalitat palestina i nord-americana, i que relata la història des del 1948 fins a l'actualitat d'una família, no? A partir del 48 ja sabem el que va passar a Palestina, els anglesos se'n van anar i van deixar que tots els sionistes prenguessin pues, totes les terres i vivendes, i és això el que narra al principi la pel·lícula, que veiem durant dos o tres etapes l'evolució d'aquesta família, no? Com s'ha anat intentant adaptar la seva nova vida vivint en llocs realment que no tenien res a veure a com vivien inicialment els drames personals del nen que després es converteix en pare, en avi, i al final de la història on la parella protagonista torna a Jaffa, que és on vivien ells, no? I que bueno, en cert moment també és com una espècie de reconciliació perquè hi ha un drama familiar, mor un dels nens de la família i la seva donació d'òrgans va cap a un israelita, no? I és aquesta espècie també de conversa que hi ha entre la mare i el que té el cor, com una reconciliació. Tot el que fuimos, pel·lícula recomanable, històrica i que està molt ben portada. I el blockbuster de la setmana, indiscutiblement, que farà competència amb Michael, és El Diablo Viste de Prada 2.
És un altre tipus de públic.
Sí, totalment. Bueno, aquesta pot ser públic juvenil o més adult, no? Per
no,
tot tipus. Sí.
Juvenil no ho crec.
No? No creus? No. Bueno. Pues retrobem 20 anys després.
Veus el que jo et deia? Jo ho deia de memòria, però...
Sí, això, sí, perquè sí. La primera pel·lícula és del 2006, El Diablo Viste de Prada. El personatge de Miranda que interpreta Meryl Streep està ambientat o inspirat amb la Anna Wintour, que és o va ser la directora de la revista Vogue a Estats Units, no? Deien. I bueno, aquí trobem Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, com les tres protagonistes femenines de la primera, i en un petit paper també Kenneth Branagh.
Veus?
No?
Jo no vaig anar.
I Stanley Tucci, que també sortia
sí,
a la primera.
Sí, a la primera sí que sortia, sí.
I és més de lo mismo 20 anys després.
És que jo per això et vaig dir passo.
Però... Les tres protagonistes treballen en diferents llocs, una fa de periodista, que és l'Anne Hathaway,
sí,
però que l'acomiaden en un moment que li estan donant un premi bastant curiós i a partir d'aquí torna a treballar amb l'empresa, aquesta revista Runway, que dirigeix Meryl Streep, no? I és aquestes anècdotes. Podríem dir que la pel·lícula és la protagonitzada quasi ben bé per Anne Hathaway,
sí,
que té duets amb Meryl Streep.
Sí, pues igual que l'altra.
Un pel·lícula elegant, una comèdia,
sí, sí,
per veure i distreure's i poca cosa més. No? Una pel·lícula molt bonica a nivell d'estuari,
sí,
bàsicament.
Sí, no? Sí, l'altra també era així, però a mi tampoc no em va entusiasmar, la veritat.
També surt Milan, lògicament, el capital de la moda, no?
Que bé.
Sí, sí. Bueno, pues ja arribem a la fi del programa. Teniu una mica de tot tipus de pel·lícules, més comercials, més intel·lectuals, més rotllos, més espanyoles, de tot, trobem. I ens acomiadem donant un altre homenatge a Natalie Bay, escoltant a John Williams. Et sembla bé?
Sí, molt bé. Bueno, avui les músiques han estat bastant bé, eh?
Home, és que el que selecciona la música està molt inspirat. Atrápame si puedes, Catch Me If You Can, sí, gran pel·lícula de Steven Spielberg, molt distreta.
Que tampoc va funcionar gaire bé, però, bueno, però la pel·lícula està bé, sí.
Tornem d'aquí 7 dies.
Molt bé, fins la propera.
Adeu.